aprofitarem per parlar Pere Cullell i Enrique Figueredo. Bon dia.
Molt bon dia.
Perquè els últims mesos s'ha parlat molt del que haurien de fer o deixar de fer els Mossos davant d'una possible desobediència de Catalunya respecte d'Espanya. Algunes actuacions com la detenció del regidor de Vic, Joan Coma, l'alcaldessa de Berga, Montse Bernús, han fet que alguns polítics, sobretot membres de la CUP, hagin reclamat que els Mossos no intervinguin en aquelles resolucions dictades pels tribunals de l'Estat. Però això ho poden fer els Mossos? De qui depèn? Això depèn del conseller d'Interior, del president de la Generalitat. Què pensa la majoria dels treballadors dels Mossos dins del cos? Per parlar-ne tenim nosaltres el David Miquel, portaveu del Sindicat de Policies de Catalunya i membre de la Trisindical dels Mossos d'Esquadra, i el Valentín Anadón, portaveu del Sindicat de Mossos Afepol. Bon dia a tots dos i moltes gràcies per ser aquí.
De res, un plaer. Bon dia.
Bon dia.
Molt bon dia.
Si us sembla, primer, el Pere i l'Enrique, que ens posin en situació. Pere Cullell, aviam, comença.
Sí, en aquest estira i arronsa polític del procés entre el govern de la Generalitat i el Parlament, per una banda, i el govern de l'Estat, i especialment de la seva maquinària judicial de l'altra, s'ha fixat en el cos dels Mossos d'Esquadra com un dels elements de possibles friccions. Recentment, la Fiscalia de l'Audiència Nacional va recordar a la policia catalana les seves obligacions davant delictes com la presumpta sedició, que és la interpretació que es fa a les crides a desobeir lleis espanyoles com la del regidor Joan Coma. S'han demanat informes sobre la ruptura o sobre la cremada de fotos del rei Felip VI. Hem de recordar que els Mossos han de complir les ordres emeses pels jutjats en tant que són policia judicial. És una competència que es va aconseguir el 1994 i a la que naturalment no es vol renunciar. La dependència dels Mossos de la Generalitat és administrativa. Els quadres entremitjos poden interpretar matisadament les ordres, però s'ha d'obeir jutges i fiscals.
Val, ara parlem amb ells dos, però per exemple, si els Mossos reben una ordre judicial que diu que han de detenir el president de la Generalitat, ho han de fer, Enrique?
Si un jutge m'ordena que detingui el president, ho faré sense dubtar-ho. Això ens va comentar fa un temps un membre de la cúpula del cos policial dels Mossos d'Esquadra que demana que no es faciliti el seu nom. Ho expliquem per donar precisament la mesura d'aquesta doble dependència governativa i judicial. Fa la sensació que aquesta voluntat d'acatament de la llei és, evidentment, la més estesa dins del cos.
Sí, és clar que la Guàrdia Civil o la Policia Nacional també poden actuar a Catalunya per ordre judicial. Delictes com terrorisme, crim organitzat o atemptar contra la unitat d'Espanya són competència de l'Audiència Espanyola i podrien ser requerits pels jutges. Políticament és molt diferent que un càrrec el detingui un mosso en Guàrdia Civil, això és obvi. Des del govern del PP es diu que és el procés qui posa els policies en una situació complicada, però ningú no se li escapa que hi ha hagut una judicialització de la política. Hi ha qui interpreta que amb la llei a la mà el govern de l'Estat podria prendre el control dels Mossos d'Esquadra a través de la Llei de Seguretat Nacional, que és una llei avalada fa un mes pel Tribunal Constitucional. La llei obligaria la Generalitat a aportar un dispositiu, recursos humans i materials, els necessaris, comandat pel govern espanyol en una situació de risc per la seguretat nacional.
Qui determina que és una situació de risc?
El govern de l'Estat. Això és un mica el peix que es mossega la cua.
Sí, sí,
el referèndum, per exemple, es pot considerar un risc. Recordem també que el llenguatge jurídic juga un paper molt important. No és el mateix parlar d'independència que de secessió, que de sedició. La sedició té unes penes molt més dures, per molt que es digui que no tot desacatament és sedició. A les diferents etapes del procés, el paper dels Mossos d'Esquadra ha estat cada vegada més rellevant. Ja en la convocatòria del 9-N es va generar una certa tensió quan es va avisar que els Mossos havien de fer complir la llei i la Constitució. Això va patir el ministre Fernández Díaz.
Sí, i hi va haver tensió als Mossos pel 9-N, Enrique?
Pues sí, es van multiplicar les trucades dels afiliats als sindicats per preguntar què havien de fer si se'ls donaven determinades ordres, com anar a retirar, per exemple, les urnes. Els nostres convidats podran corroborar si això que estic explicant és cert, que va passar aquells dies, no? A més d'organitzacions com Mossos per la Independència, alguns dels seus portaveus van llançar missatges a les xarxes socials com aquest que ara llegeixo. Com a agent i com a membre de l'ANC Mossos, aviso que em nego a retirar cap urna el pròxim 9-N. No impediré la consulta ni actuaré contra Catalunya. Diguéssim que tot influïa, tot ajudava.
Aquest aquell dia, el 9 de novembre del 2014, es van mobilitzar 6.992 Mossos, 2.236 en servei ordinari i 4.756 de reforç. Ja es va dir que el Departament d'Interior no organitzava res, però que va actuar com ho faria davant d'una mobilització ciutadana com podria ser una final de futbol o un premi de Fórmula 1. Just el dia abans del 9-N, la Fiscalia ordenava als Mossos identificar-ne els responsables. La pressió va augmentar un any després, quan el Parlament aprovava iniciar el procés de ruptura amb Espanya. Davant les amenaces polítiques, el 12 de novembre, el comissari en cap dels Mossos d'Esquadra, Josep Lluís Trapero, va anunciar que centralitzaria en la seva persona totes les possibles investigacions i actuacions del cos en relació als suposats delictes de desobediència, sedició o rebel·lió comesos per ciutadans no aforats.
Així com existeixen els Mossos per la Independència, hi ha algun col·lectiu de Mossos favorables a la unitat d'Espanya, per entendre's, Enrique?
Bueno, en certs matisos, en aquells es va consolidar en aquells dies encara més un corrent, diguéssim, dins dels Mossos, que ja s'havia iniciat en les setmanes anteriors al 9N. Dins d'aquest nou grup, encara de naturalesa amorfa, jo diria, tot i que molt, molt actiu en fòrums tancats d'internet, s'aspira, diuen, a mantenir una imatge professional del cos que l'actual situació, incloses les crides a la desobediència, comprometen aquesta imatge. Aquest grup no té nom, però la majoria del cos el coneixen més o menys com Mossos per la Unió o Mossos per la Democràcia. El departament coneix extraoficialment l'existència d'aquesta corrent. Poc abans del 9N vaig tenir una cita, vaig a dir mig secreta, amb un representant d'aquest grup, que d'alguna manera mitjançant un intermediari doncs em va voler conèixer i parlar amb mi, etc. I durant aquell dinar discret es preguntava a mi en veu alta si havien de sortir ja perdó, a la llum pública, potser a través d'unes jornades de debat sobre temes constitucionals, etc. Aquest portaveu em va dir que hi havia dintre del col·lectiu moltes sensibilitats, però que potser més de la meitat d'aquest corrent del que estic parlant se sentien, per dir-ho d'alguna manera, tan espanyols com catalans, i que aquesta situació inquietava molt, no? En aquest temps, els Mossos per la Unió segueixen encara sense aparèixer públicament i, per la seva banda, el cos ha anat complint amb els diferents mandats judicials.
Des de la majoria, hem de recordar que el març del 2016 es van personar a la seu de l'Assemblea Nacional de Catalunya i de l'Associació de Municipis per la Independència per demanar informació interna d'acord amb el que els havia demanat el jutge de l'Audiència Nacional. Al setembre del mateix any, l'Audiència Espanyola va culpar els Mossos d'alentir la instrucció contra els ajuntaments que van aprovar les mocions de suport a la resolució sobre el procés de ruptura del 9N del 2015, i arribem a la detenció del regidor de la CUP de Vic, Joan Coma, per part dels Mossos, per ordre de l'Audiència, perquè el regidor es va negar a declarar. I les declaracions de la mateixa CUP indicant que una part dels Mossos diuen que vol dinamitar el procés i el referèndum.
Aviam, senyor Miquel i senyor Anadon, els Mossos d'Esquadra han rebut, a data d'avui, algun tipus d'instrucció comunicat pel que fa a una possible desobediència de Catalunya respecte a Espanya?
Doncs que jo sàpiga, no s'ha rebut cap tipus d'instrucció, però clar, pensi que en tot moment aquí s'estan barrejant dos conceptes que des del nostre punt de vista s'haurien de separar. S'està parlant a la vegada d'independència i s'està parlant a la vegada de desobediència. Miri, la independència, jo crec que cada força sindical té molt clar que això obeeix al sentiment o al pensament de cada membre del cos, però respecte de la desobediència, doncs crec que els Mossos d'Esquadra i a qualsevol altre cos del món civilitzat el tema està molt clar. Si nosaltres som un cos que està pensat, dissenyat, que el nostre paper social és fer respecte a les lleis, evidentment el que no podem ser és els primers en saltar-nos-les. En aquest aspecte jo penso que la qüestió és pacífica.
Val, permeti la pregunta, eh? Perdó, digues.
No, el que volia afegir és que des del Sindicat de Policies de Catalunya tampoc tenim coneixement de cap instrucció en aquest sentit que comentaves.
Perfecte. Deia, l'obediència a la llei. Ara hi ha una segona pregunta, és quina llei? És a dir, la llei catalana, la llei espanyola...
Anem a agafar la catalana. Anem a agafar la catalana perquè no hi hagi cap mena de dubte. És que clar, és que són lleis de Madrid. I anem a veure què diu el pal de paller del cos de Mossos d'Esquadra, que és la 10/94 aprovada l'11 de juliol al Parlament de Catalunya, i anem a veure què diu. I diu, per exemple, doncs, en el seu preàmbul ja diu que la policia no està pel damunt de la llei. Però és que si ens n'anem al seu article 4, que és dels primers que hi ha en aquesta llei, el que diu és que abans de prendre possessió, els membres del cos de Mossos d'Esquadra han de jurar o prometre acatament a la Constitució com a norma fonamental de l'Estat, a l'Estatut d'Autonomia com a norma institucional bàsica de Catalunya. Per exemple, en l'article 4.
Per entendre'ns, segons aquest article 4, jo interpreto la llei, estic interpretant la llei i tots dos em corregireu si dic una barbaritat. Per tant, entre un ordenament judicial i una ordre del conseller d'Interior o del president de la Generalitat, té preferència l'ordenament judicial a través del que diu de l'ordenament judicial del Ministeri de l'Interior, estem parlant, eh? No.
No, miri, això també, jo no sé a qui ho veig, però això també és quelcom que recurrentment n'hem sentit amb els diferents mitjans de comunicació. No hi ha dos ordenaments jurídics. Si més no, actualment no hi ha dos ordenaments jurídics. Aquí es parla bastant del famós xoc de legalitats. Bé, segurament no correspondria a la policia
fer aquest discurs, aquest punt 4,
però qualsevol jurista li dirà que no hi ha dues legalitats,
tant,
hi ha una única legalitat.
Per tant, sí, però resulta que el president de la Generalitat diu es posen les urnes, i llavors surt el govern de l'Estat i diu no, escolti'm, si es posen les urnes, sisplau, ordenament judicial, i per tant Mossos actuïn i treguin les urnes i per tant detinguin el president de la Generalitat.
Però l'ordenament que pugui arribar, arribat el moment que comentes, no li diran directament amb els Mossos d'Esquadra a baix. Això es fa farà a través dels màxims responsables del Departament d'Interior i del màxim responsable del cos operatiu, en aquest cas el comissari en cap.
Va, si el comissari en cap o el conseller d'Interior diuen vostès no actuïn respecte al que diu aquest ordenament jurídic, vostès què han de fer?
Doncs aviam, anirà una mica en funció de les ordres que donguin i de la reacció que hi hagi per part de l'Estat quan ha donat aquest ordre. Si el seu màxim responsable polític i el seu màxim responsable operatiu no fan cas i desobeeixen l'ordre o la instrucció que ve i que emana d'un ordre constitucional dels quals nosaltres, per la llei aprovada al Parlament de Catalunya, hem de fer cas, doncs aleshores ja es veurà. Estem fent una mica hipòtesi.
El que està clar és que si... Com diu el David, no donaran a cada mosso o a cada mossa directament l'ordre, sinó que es farà per la via jeràrquica, per això som un cos jeràrquic, no? El que està clar és que els màxims responsables del cos tenen molt clar que no ens poden donar una ordre il·legal perquè ningú la podrà obeir, i jo suposo i espero de la responsabilitat i de la lleialtat institucional dels alts comandaments del cos, que evidentment els responsables polítics els diran clarament què pot fer i què no pot fer el cos.
Val, parlant en plata, vostès obeiran, o sigui, allò que em deien abans, el conducte reglamentari, és a dir, qui està per damunt dels Mossos?
Nosaltres...
El comissari en cap. El comissari en cap. Del comissari en cap hi ha el conseller d'Interior.
Sí, però...
El director general pel mig, sí. I després...
Permeti, no s'ha de confondre el conducte reglamentari, nosaltres som un cos hieràrquic, amb el tema de l'obediència deguda. D'acord? Ningú pot obeir una ordre il·legal, manifestament il·legal. Evidentment, qualsevol policia, no se li pot exigir a un policia que sigui un fino jurista i que analitzi, no?, doncs, qüestions amb les quals segurament estarem molt de temps posant-nos d'acord, no? Mm-hmm. Però una ordre manifestament il·legal, cap policia l'obeirà.
Això està reflectit, eh? A la 10/94 ho contempla.
Correcte,
eh? En el seu article 11 contempla directament en l'apartat el que estava comentant ara, i diu que han de tenir-se en lloc actuació professional els principis de jerarquia i de subordinació que comentàveu ara, però en cap cas, però l'obediència deguda no pot emprar ordres que comportin l'execució d'actes que constitueixin manifestament delicte o que siguin contraris a la Constitució o a les lleis. I això ho diu la llei que regula el cos de la policia de la Generalitat, Mossos d'Esquadra.
És a dir, el que m'esteu dient llei en mà és que si fem cas d'aquesta llei, aquí heu de fer cas vosaltres, donat el cas de que hagi d'escollir o el pare o la mare... haureu d'escollir el que diu aquesta llei respecte a la Constitució, que és el que digui la Constitució i, en aquest cas, el que digui l'Estat.
Però és que aquest és el segon apartat, però és que en el primer apartat de l'article 11, és que no hi ha lloc a dubte o a interpretació. Diu, els membres del cos de Mossos d'Esquadra han de complir i fer complir, no només nosaltres l'hem de complir, sinó que hem de fer complir en tot moment la Constitució, l'Estatut d'Autonomia i la legislació vigent. Per tant, aquesta llei que emana del Parlament de Catalunya i que és de l'any 1994, em sembla que si s'ha volgut fer alguna modificació hi ha hagut majories suficients en el Parlament de Catalunya per modificar aquesta llei. I a dia d'avui ningú ha tocat una coma d'aquesta llei. Pensin que ara hi han previstes unes modificacions que afecten a la 10/94, però per la informació que nosaltres hem rebut, en cap cas va... a modificar-se res dels punts que estem comentant aquí. Són per altres històries, però no és per res d'això. No?
Una pregunta que em faig és, per exemple, com és que el conseller encarregat dels Mossos durant el 9-N, Ramon Espadaler, no està imputat, i qui l'encarregava d'obrir els col·legis, que era la consellera d'ensenyament, que era la Irene Degau, sí? Cosa que em sorprèn.
Però això segurament no li ha de preguntar a la policia, li haurà de preguntar a l'estament judicial.
En tot cas, l'únic que s'ha m'acut és dir que com és una estructura jerarquitzada, doncs han anat directament a la persona que en teoria ha donat l'ordre i d'allà cap a baix.
Bueno, aquella nit, ells ho poden explicar, a veure, briefings cada nit de servei i n'hi han, però jo crec recordar que el briefing just abans del dia 9-N va tenir unes particularitats, jo diria, de contingut una mica especials, no? Era una mica entre confoses i no es podia dir que era una cosa especial.
Ambigües, deixem-ho amb ambigües.
Ells ho poden explicar.
Sí, amb el seu moment, des del SAP, des del Sindicat Autònom de Policia, després i de la FEPOL, la Federació de Professionals de la Seguretat Pública, nosaltres vam ser molt conscients de que estàvem vivint doncs una situació inèdita amb el cos, no? I nosaltres vam dir, escolti'm, nosaltres, evidentment, farem el patrullatge, el servei habitual, però sí que ens agradaria, entre cometes, que els nostres responsables es mullin una mica amb el sentit de donar explicacions i de donar ordres amb claretat. Jo penso que va ser una situació francament complicada per tothom, jo crec que se'ns està posant, per molts factors i per molts sectors polítics, els Mossos en situacions compromeses que fins ara estem solventant, doncs penso que en sentit comú, i aquella va ser una d'aquestes situacions. Miri, nosaltres el que volem transmetre en aquest moment és que si algun paper important té en aquest moment la policia, sobretot és afavorir la cohesió social. I deixi'm que li digui que per tenir una certa cohesió social bàsicament s'ha de respectar les lleis. I bàsicament és això el que nosaltres mirem de transmetre a la societat. Calma, tranquil·litat, viuen vostès amb una policia jove nascuda en democràcia i que ningú s'espanti. Nosaltres complirem les lleis en tot moment i a partir d'aquí tranquil·litat absoluta.
Enrique de Pere, alguna pregunta?
Sí, jo tinc la sensació, sí, és una sensació, i ara ve la mateixa pregunta, és la sensació, no?, de si us sentiu víctimes d'un procés polític, perquè aquí s'ha fet servir, s'han sentit coses molt gruixudes, des de dir que els Mossos sortirien a tapar els tancs si vinguessin, que els Mossos serien... Això s'ha dit?
Sí, evidentment.
Això s'ha dit?
Evidentment hi ha una certa instrumentalització, que segurament ve d'aquesta sensació de frontisme, no?, que tots intuïm d'alguna manera, eh? Jo no carregaré contra una de les dues bandes. Però això significa tenir molt poca cultura de la seguretat, en primer lloc, i molt poca cultura democràtica. Tothom ha d'entendre que els cossos policials hem de ser absolutament neutrals políticament.
Per una qüestió de respecte,
per una qüestió correcta, per una qüestió de respecte bàsic a la ciutadania. Nosaltres hem de quedar absolutament al marge de totes aquestes picabaralles polítiques. I el que no pot ser és que els cossos policials siguem fet servir com arma llancívola, sigui quin sigui el partit polític o l'actor polític que vulgui fer servir els Mossos, o en aquest cas parlo del nostre cos, per això. Nosaltres no estem per això. Nosaltres, com li deia, estem per garantir...
Clar, aquí el problema és que si hi ha una, és com sembla que està previst fer, una nova llei aprovada pel Parlament de Catalunya on això, aquesta llei canviï.
La 10/94, sí. M'està dient? Doncs en el moment en què estigui i hi hagi aquest marc jurídic, en parlem. El que passa és que...
En parleu o catareu?
No. Vull dir, quan dic en parlem, ho dic en sentit genèric, acatarem. Mm-hmm. Nosaltres estem per complir la legalitat en tot moment vigent. Però suposo que quan es faci aquesta llei, doncs quedarà aprovada, i en el moment en què quedi aprovada, doncs nosaltres no tindrem cap mena d'inconvenient. És que nosaltres no decidim la legalitat, vull dir, emanada del Parlament. Però amb el que dèieu en referència als tancs, doncs jo considero, des del Sindicat de Policies de Catalunya, pensem així, que confondre un cos policial amb l'exèrcit de cap país, doncs és un greu error. Vull dir, una cosa és la policia i una altra cosa és l'exèrcit. I barrejar, doncs, a nosaltres no ens agrada gaire, no?
Sí, i a més aquesta mania, no?, aquesta dèria que hi ha de sempre parlar del paper de les forces armades, de que si els tancs... Que... Escolti'm, amb la lògica de l'Estat tampoc tindria gaire sentit, primer, una intervenció militar dins del seu propi territori estatal i contra una població desarmada. Vull dir, jo penso que hem de posar una mica tot amb el seu lloc.
Això que esteu dient seria el més assenyat.
És que de vegades... Però no vull frivolitzar, però de vegades se senten comentaris pel carrer. Estava explicant que a mi m'ha portat un taxista, parlem d'estereotips, un senyor que apostava rastes, no? M'ha preguntat on va vostè, doncs miri, vaig a la ràdio, ah, i de què va el programa, desobediència, ah, i vostè què es dedica, soc policia i tal. I aquest senyor, doncs ho estàvem comentant abans, ha portat una mica, ens ha fet entendre que el debat també està al carrer, no? Perquè aquest senyor deia, mira, jo pago mis impuestos, pero yo hay leyes que no quiero obedecer y tal, y yo le diría, no, pero claro, nosotros la policía tenemos que obedecerlas todas y tal, i David em deia, bueno, i el taxista anava saltant-se als semàfors.
Ha parat els semàfors, pues no. O se'ls saltava? Vull dir, és unes normes que ens hem donat entre tots i que per, en un estat de dret, en una república bananera és una altra història, però en un estat de dret les lleis, doncs, es respecten i a més les estructures que entre la societat ens hem donat i la policia és un troncall bàsic de qualsevol societat democràtica, estem precisament per garantir el compliment d'aquestes lleis. A partir d'aquí, introduir en un cos policial, en un debat que hauria de ser polític i que única i estrictament, perquè al principi es parlava, o heu parlat, de Mossos per la Independència, Mossos sí, per la Unió... Nosaltres...
Us consta que existeix?
Sí que existeix.
Els dos.
És que pel Sindicat de Policies de Catalunya l'única paraula que volem veure després de Mossos és d'esquadra. Ni per la independència, ni per la Unió, absolutament per res. Vull dir, considero que és que, a més, la llei ens està dient que ens hem de comportar de manera neutral. La pròpia 10/94, insisteixo, que és el pal de paller del cos de Mossos d'Esquadra, ens diu que hem d'actuar amb estricta independència i amb estricta neutralitat política, I estem aquí posant, doncs, adjectius a la paraula Mossos. L'únic que entenem és, després de la paraula Mossos, d'esquadra.
Existeixen, per això?
Sí, sí, sí que existeixen.
Dependència com els de
existeixen,
la Unió,
però existeixen, jo entenc que com a corrents no organitzades. Miri, hi ha una cosa que es va fer de manera molt clara i molt determinada quan es va crear el cos de Mossos d'Esquadra. Com li deia abans, som una policia jove nascuda en democràcia i tothom ens va inocular, per dir d'alguna manera, quan ja estàvem a la llavors Escola de Policia de Catalunya, doncs la ferma convicció de que les lleis estaven per respectar-les. Veníem d'una tradició a l'estat espanyol, que era la que era, aquí s'havia viscut una dictadura militar i policial, i tothom tenia molt clar que la policia de la Generalitat havia de ser quelcom diferent. Nosaltres érem un cos creat ex novo, i nosaltres teníem que tenir molt interioritzat el respecte a l'edifici. Fixi's vostè que nosaltres, i em dirà David, si estic exagerant, hem estat un cos amb molt poca tolerància interna a la desviació i a l'incompliment de les normes. Aquí s'han arribat a obrir expedients perquè un funcionari del cos ha baixat d'un patrulla sense posar-se la gorra. Llavors, escolti'm, després de formar-nos d'aquesta manera, ens podrà demanar vostè moltes coses, però no que ens saltem les normes que vostè ha estat el que ha aprovat.
Va. Algun...
Sí, jo vull fer una pregunta més. Sí, i és, està molt clar que els Mossos obeiran la llei, perquè per això ha estat, no? Què passarà quan hi hagin dues lleis? Quan hi hagi la doble, que és el que estan anunciant, diguéssim, la doble legislació. La legislació actual i una nova llei...
Això no existirà. I permeti,
no existirà.
No, permeti, faré una molt breu incursió. Jo és que, a més, soc llicenciat en dret i soc jurista. I provenc del món judicial abans de ser policia. Això és una fal·làcia. I a mi m'agradaria que hi haguessin veus de juristes qualificats, molt més que jo, que ho diguessin.
Però això s'ha anunciat, eh?
Això s'ha dit, però això no és veritat. Miri, jo no sé si això grinyolarà amb els oïdes de la gent, però la Generalitat, a dia d'avui, és l'expressió territorial de l'Estat a Catalunya. I això és així. I ens podrà agradar més o menys, però amb el nostre ordenament jurídic és això. Cal dir les coses ben clares. Aquí no hi haurà una legalitat de la qual se saltarà amb una altra legalitat. A menys, hi ha només dues possibilitats. O bé es fa de manera pactada, consensuada, no sé com, doncs passant de la llei a la llei, com es va fer amb la transició espanyola, a partir del 78, a través d'un referèndum, o, si no, el que hi ha és un cop d'etat o el que hi ha és un moviment de força, cosa que jo absolutament descarto. Per la qual cosa, aquí no hi haurà un traspàs d'una legalitat amb una altra. El que pot haver-hi és, doncs, segurament, algun tipus d'acord o moviment polític. No sé, jo no tinc una bola de vidre per saber què ens depara el futur. Però això del xoc de les dues legalitats, siguem seriosos, no existirà. Aquí només hi ha una única legalitat. El tema és, la obeïm o no la obeïm? El cos de Mossos d'Esquadra la obeirà en tot moment.
Per tant, serà la llei que va vinculada a l'ordenament d'Espanya.
No, és la llei...
La Constitucional d'Espanya.
És la llei que obeeix al ordenament jurídic que tots nosaltres hem decidit i hem consensuat majoritàriament...
Però la de l'Estat, per entendre's, que estarem parlant de l'Estat.
No, la de l'Estat i de la pròpia Generalitat. David ho deia abans.
Sí, però...
La nostra llei de policia el que diu és que han d'obeir vostès la Constitució, però l'Estatut d'Autonomia...
Han d'obeir-la i hem de ballar pel compliment.
Llavors, estarem respectant la legalitat catalana en tot moment, perquè que jo sàpiga, la llei de policia que diu això no s'ha modificat.
El propi conseller ho va dir en seu parlamentària, van interpel·lar-lo amb aquesta qüestió i la seva resposta va dir, escolti'm, jo com a conseller d'Interior no puc donar segons quines ordres als Mossos, entre altres coses, perquè no m'obeiran. Però no l'obeirem perquè sigui un caprici dels agents del cos de Mossos d'Esquadra, no, perquè és que la pròpia llei ens ho està dient, vull dir, és que els membres, a més, els membres del cos de Mossos d'Esquadra, això s'ha d'apuntar i s'ha de dir, són responsables personals i directament dels actes que nosaltres emetem, o sigui, i que nosaltres fem. És a dir, qui s'enfrontarà després directament a una pena judicial serem els propis Mossos d'Esquadra. Però és que ja no les penes que puguin venir per un tema d'incompliment o algun tema d'un delicte penal que hagin pogut cometre com agents del cos de Mossos d'Esquadra. És que, a més, la pròpia normativa interna del cos de Mossos qualifica com a molt greu que nosaltres no complim. És una falta tipificada com a molt greu en l'article 68 l'incompliment del deure de fidelitat a la Constitució, a l'Estatut, en l'exercici de les nostres funcions. I això és el reglament intern de sanció del propi cos de Mossos d'Esquadra. Ja no parlo de lo que pugui venir en un tribunal després.
Per acabar, Valentí.
Sí, perquè tothom ho entengui. I dedicat al meu amic Alberto, el taxista, que m'ha portat fins a aquí.
Molt bé, escoltant.
Imagina't vostè viure en un país on els policies decideixen quines lleis han d'acatar i quines no. Aquesta, pues, com que prové de la legalitat, entre cometes, espanyola, doncs no l'acato, però aquesta altra sí, la resta sí. Llavors, podríem estar amb l'absurd que el policia digués, miri, doncs com que aquesta persona que he detinguda em sembla que és molt mala persona, ha fet un acte horrible, doncs jo què sé, m'ho imagino, m'invento, ha violat un nen, no? Ha violentat un nen. Doncs no li aplicaré doncs, el tractament que li tinc que donar als detinguts en quant al seu tracte, o m'hi veig moralment habilitat per torturar-lo. Oi que això és una absoluta bajanada? Doncs pues això és amb el parany amb el que podem caure si la policia decideix quines lleis són bones i quines lleis no són bones.
Però això és la fallida de l'estat de dret directament.
Efectivament.
Són els 11 i 5 minuts, jo crec que més clar...
Més clar l'aigua, sí. Només hi ha una legalitat segons ells, sí. I ja està.
No, segons tot l'ordenament jurídic i segons la ciència jurídica d'Occident.
Valentina Nadó és el portaveu del sindicat dels Mossos, sap fer Pol. El David Miquel és el portaveu del sindicat de Mossos d'Esquadra i membre del sindicat dels Mossos...
De Policies de Catalunya.
De la Policies de Catalunya, efectivament.
Gràcies.
Gràcies, David. Gràcies, Valentín. I
sort en
parlem. Són les 11 i 5 minuts.